Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'episodi de fred continua i aquesta nit les temperatures podrien ser encara més baixes. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya mantenen activada l'alerta per fred intens a tot el Principat per dimecres i dijous. La Creu Roja, per la seva banda, s'ha activat en 13 municipis com Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Reus o Salt, i ha fet trucades a persones grans o amb malalties cròniques per recordar-los els consells per prevenir els efectes del fred. Mentrestant, creixen els contagis de la grip a Catalunya. El nivell de transmissió es considera molt alt, amb 19.000 casos en una setmana. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, el pic de l'epidèmia arribarà a principis de la setmana vinent.
Com a molt tard, segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor.
Aquesta temporada, només el 37% dels majors de 60 anys i de les persones amb factors de risc s'han vacunat de la grip. Més notícies amb Marc Güell.
Els títols del transport públic s'apujaran un 3% a partir d'aquest dimecres 15 de gener, segons l'acord del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. Els títols trimestrals comprats fins aquest dimarts es podran fer servir fins al 30 d'abril. La resta caducaran el 28 de febrer. Amb les noves tarifes, el bitllet senzill d'una zona costa 2,65 €. La T casual d'una zona s'apuja a 12,55 €. La T usual i la T jove, que mantenen la bonificació del 50%, costaran respectivament 22 i 44 euros.
Al Pròxim Orient estan pendents que s'acabi de tancar l'acord per un alto el foc a Gaza que permeti l'alliberament dels hostatges israelians de Hamas. Fons coneixedores de les negociacions que es fan a Qatar asseguren que l'entesa és més a prop de mai. També ho ha dit el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken des de Washington.
Han passat molts mesos en què Hamas ha boicotejat les converses, però en les últimes setmanes els nostres intensos esforços ens han portat al llindar d'un acord final i total. Ara la pilota és a la teulada de Hamas. Si Hamas accepta, l'acord està a punt per ser enllestit i implementat.
Mentre es negocia la pau, però Israel continua bombardejant Gaza i aquest dimarts ha matat 15 palestins.
El Regne Unit ha dimitit la secretària d'Estat del Tresor encarregada de les polítiques anticorrupció per les sospites que estigui involucrada en un cas precisament de corrupció. Tulip Siddiq, la dimissionària, és neboda de l'exlíder de Bangladesh, Sheikh Hasina, i el seu nom havia aparegut en una investigació anticorrupció oberta al país asiàtic. Es tracta del segon membre del govern britànic que plega en poques setmanes després que a finals de novembre va dimitir la ministra de Transports en fer-se públic que 10 anys abans havia fet una falsa denúncia del robatori del seu telèfon.
La plataforma Filmin es posa a la venda. L'accionista majoritari Nazca ha contactat els serveis d'un banc de negocis perquè els assessorin aquesta venda d'accions, però no significaria la sortida de l'actual equip directiu format per Juan Carlos Tou, Jaume Ripoll i José Antonio de Luna. A més de Nazca, Filmin té socis com les productores i distribuïdores El Deseo, Colin Distribución, Tornasol Films o WandaVision, entre d'altres. El Liceu farà un concert de Nadal amb la seva orquestra l'any que ve després de les múltiples queixes per la baixa qualitat dels concerts de Sant Esteve, Cap d'Any i Reis de la Hollywood Symphony Orchestra, organitzats per la promotora NK Prodarte. El Coliseu barceloní posa els seus serveis jurídics a disposició dels espectadors que reclamin els diners de l'entrada.
El director del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, explica que a partir d'ara els concerts de Nadal sí que portaran el segell del Liceu.
El Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de Cap d'Any i, per tant, serà un concert de Cap d'Any propi de la institució que veurà, evidentment, de la tradició europea, de l'ànima barcelonina i de l'esperit liceista.
La desastrosa interpretació de l'orquestra, creada expressament per la promotora NK Prodarte per fer una minigira de Nadal, va indignar els espectadors, va omplir de queixes les xarxes socials i va provocar la cancel·lació de concerts previstos no només al Liceu, sinó també a l'Auditori de Barcelona i al de Girona.
I els esports, Joan Laporta ha defensat la seva gestió al capdavant del Barça i ha negat que la imatge del club hagi quedat malmesa arran de l'afer de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor.
Res del que ha passat ens ha sorprès. De fet, si repasses la història del Barça, veus que ja ens podíem esperar que hi haurien aquestes reaccions.
El Barça disputa aquest dimecres els vuitens de final de la Copa a casa davant del Betis i Hansi Flick dubta d'alinear Estensa o bé Iñaki Peña a la porteria. El tècnic blaugrana perd Íñigo Martínez unes 4 setmanes.
Els vuitens de la Copa han arrencat aquest dimarts amb el partit Ourense 0-València 2.
L'Espanyol ha anunciat el seu primer reforç al mercat d'hivern. Es tracta del davanter cordobès Roberto Fernández, que arriba cedit per l'Sporting de Braga portuguès fins a final de la temporada.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Hola. Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dimarts? Un dels dies més freds de l'any estem ara, no? Qui sap si heu parlat de grip o de la grip intestinal, no? Que també hi ha una passa. I ha tocat el pic de contagis amb centres sanitaris tensionats i amb el preu de la llum que avui, ja dimecres 15, marcarà un pic de 225 euros al megawatt, com en els pitjors moments de la crisi energètica. O potser heu comentat que el 2023 el nombre de banquers espanyols que cobren més d'un milió d'euros va ser de 286, que són 51 més que el 2022, un increment del 22%. Com s'explica? Per això hem reservat la primera trucada a Eduard Arrua, que és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i oient del programa. I mira, ara mateix obrim el 93-201-7474 per si ens voleu fer alguna pregunta i amb atenció directa d'Aina Grau. Sí, sí, sí. I això és un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui dorm i no treballa, molts cops badalla.
Dites fites.
Per cert, qui va començar a experimentar amb el cafè? On va ser que es va descobrir aquesta beguda fascinant i genial? Quin aroma! Mira, mira com sura. Qui va començar a trobar la substància del cafè?
Diners de tort fan veritat, e de jutge fan advocat. Savi fan tornar l'home morat, busque del jatge. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal, e fan lo sant celestial. Segons que els usa, diners fan bregues e remors, e vituperis e honors, e fan cantar predicadors. Beati quorum.
Diners fan bé, diners fan mal, fan l'home infernal o celestial, segons com els utilitza. És Elogi dels diners d'Anselm Turmeda, un poema musicat per Raimon. I segons l'Autoritat Bancària Europea, en l'exercici 2023, el nombre de banquers espanyols que cobren més d'un milió d'euros va ser de 286, 51 més que el 2022, un increment del 22%, i Espanya és el quart país a la Unió Europea amb més banquers milionaris per darrere d'Alemanya, França i Itàlia. Ens preguntem com s'explica i li consultem a Eduard Arruga, que és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, a més d'oient del programa. Professor Arruga, bona nit i moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Com s'explica?
Bé, el creixement és potser degut a que l'any 2023 va ser millor que l'any 2022 des del punt de vista de les empreses financeres, dels bancs i de les entitats d'inversió, perquè estaven començant ja a sortir bé de la crisi provocada per la Covid. Bueno, li diré, l'any 2019 eren només 163, que van baixar l'any 20, el primer any de la crisi deguda a la Covid, van baixar a 128. És a dir, en 3 anys s'ha més que duplicat. I pensin una cosa, els presidents, els membres del Consell d'Administració i els alts directius d'aquestes entitats cobren molt més en variable que en fixa. I el variable depèn de l'evolució, diguem-ne, dels beneficis i dels resultats en general de les entitats. I, per tant, hi ha més persones que arriben a superar el milió d'euros.
I que això
no està mal, eh?
No està mal, això li volia dir. Li volia dir si entra dins del normal, això de guanyar més d'un milió d'euros.
Bueno, total de la Unió Europea són 2.343. És a dir, són moltíssims. Espanya, en aquest cas, diguem-ne, és una mica més del 10%, o gairebé el 12%, una cosa així. No és molt, és el quart país, després d'Alemanya, França i Itàlia. I una qüestió, pensi que a Gran Bretanya i Irlanda del Nord, és a dir, el Regne Unit, que cobrin més d'un milió d'euros, encara que ja el cobren amb lliures esterlines, n'hi ha més de 3.500. És a dir, estan molt més ben retribuïts. Vostè ha parlat del poema aquest. Els diners, evidentment, són importants, però hi ha una frase molt bona. Els diners s'han d'utilitzar bé i els que en són responsables, com són els bancs, també han de ser conscients que estan prestant un servei. És que quan un sastre ens fa un trajo o quan una empresa d'alimentació llença un producte o el posa al mercat o quan una empresa automobilística posa un cotxe, el vol posar amb garanties i que sigui útil per la societat a la qual el ven,
cert,
doncs això mateix han de fer els bancs. Els que no ho fan, a la llarga ho paguen.
És una crítica?
És un comentari amb el sentit de que els bancs han de tenir més consciència social. És una petita crítica. Però jo crec que els directius aquests, en part podria dir que són merescut, perquè les seves entitats han anat bé i els han retribuït. I una altra cosa, senyor Solà, 286 persones que cobren més d'un milió d'euros són poques en relació a totes les persones d'Espanya que cobren més d'un milió. Que encara que Hisenda no facilita xifres del milió, facilita xifres de partir de 600.000 un euro, van ser més de 15.200. És a dir, podem estimar que més d'un milió ho deuen cobrar entre 4 i 5.000 persones, llavors 286 tampoc són tots, eh? Però bueno, i una dada positiva. D'aquests 286, 32 només són dones.
Correcte, un 12%.
Exacte, però un 12% que és superior a Espanya, és superior el del conjunt de la Unió Europea, que no arriba al 10. Evidentment, la discriminació és forta, perquè 12 enfront de 88 homes.
Clar. I deixi'm apuntar que crec que qui més guanya de tots els bancs de la Unió Europea és una directiva espanyola, que tot i que l'informe no ho diu, doncs s'apunta que sigui Ana Botín, no?, la presidenta del Banc de Santander.
Sí, exacte, exacte. I que guanya potser uns 14 milions d'euros aproximadament a l'any. Però sí, sí, és el banquer o banquera més ben retribuït. Quan hi havia els britànics, n'hi havia un que cobrava 68 milions d'euros en lliures esterlines, com he dit, però l'equivalent en euros era de 68.
El nombre de banquers espanyols que cobra més d'un milió d'euros, un increment del 22%. N'hem parlat uns minuts amb Eduard Arrua, que és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i és oient del programa. Professor, algun missatge més?
Bueno, que ens esforcem aquest any perquè aquest any hauria de ser un any bo, però només serà bo si nosaltres ajudem a que ho sigui. És a dir, si contribuïm amb el nostre esforç i si contribuïm esforç per un posat laboral, esforç econòmic, però també amb un esforç social de contribuir a que hi hagi pau i que hi hagi progrés en aquest país, llavors sí que serà bo. I això ho aconseguirem si hi posem tots una mica d'esforç i de cap.
Professor Arrua, gràcies pel seu temps i per la seva amabilitat.
A disposició. Moltes gràcies i, com hem dit abans, que tinguem un bon any.
Si els pots haver, no els lleixen anar. Si molts n'hauràs, podràs tornar. Papa de Roma.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
Amb Baina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i tots els qui vulgueu dir la vostra. Tenim pendents preguntes com aquesta del Josep del Parc Güell. Diu, els prospectes que hi ha als medicaments, qui els redacta? El laboratori o un organisme extern? La Montserrat ens va demanar quan s'ha de posar la sal al caldo, quan comença a bullir, o quan fa una bona estona que ha bullit, i per què. Això ho contesta la Maido dient que depèn de què hi posis, perquè si poses ossos d'espinada i de pernil, ja hi ha sal. Llavors, al final del procés, doncs has de mirar a veure si cal o no. I la Maria diu, jo penso que s'ha de posar en acabar la sal. I això, la línia és a disposició. Ara amb la Carme de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
Hola, bona nit. Com va per aquí a Barcelona la grip?
De moment diu que està creixendo.
¿Increciendo creciendo?
Creixendo, bueno. Creixendo.
Sí, sí, sí. A veure, una pregunta... Bueno, dues cosetes. Una pregunta. Per què hi ha cinemes a Barcelona i també a Vilanova i la Geltrú, a Sant Pere de Ribes encara no ens hi hem trobat, que quan acaba la pel·lícula no obren els llums, ja connecten o bé amb anuncis o bé amb la pel·lícula següent, i amb el perill de que quan baixes o vols sortir cap al carrer, pues, corre el perill de caure. Surts enlluernada d'allà dintre i no veus les escales, no veus res i no obren els llums. No sé per què fan això. Això és una pregunta, Xavier.
Sí.
I l'altra, riuràs una mica, mira, hi ha gent que et diu que quan et mores et retrobaràs amb els teus abans passats, amb els éssers estimats. Uh-huh. Diuen això. Aleshores, jo em pregunto, per exemple, quan jo em mori, em retrobaré amb el meu pare, que va morir als 74 anys, ell estarà igual... O jo que en tinc 80, vull dir, no sé si m'explico bé.
Sí, o ens trobarem potser amb l'esperit que és etern.
Bueno, si ens trobem amb això.
Aquest bueno ha estat molt bé, eh? T'ha sortit de l'ànim, sí. Aquest bueno.
És que, esclar, de vegades ens ho preguntem, el meu home, sobretot ho preguntem. Bueno, esclar, en quina edat ens retrobarem allà?
Clar, si ho pensem en termes terrenals, suposo que sí. Però si ho parlem, si ho penséssim en una dimensió espiritual, per què no, no trobar-nos amb l'esperit del pare? Que és aquell esperit que el notaries de seguida, que és ell. Notaries, tindries aquella cosa...
Sí, una sensació
sí,
estranya.
Suposo que, estic segur que són, són inconfusibles, no? El que passa és els que no hem conegut, no sé com els detectaríem.
El que passa és que no ha vingut ningú per dins a... Us trobareu amb això. Clar, això també és una mala jugada, perquè si vingués algú que ens avisés, ja ens comportaríem d'una sí. manera o
necessitem,
d'una altra.
Necessitem veure, eh? Necessitem veure per creure.
Bueno, molt bé, Javier.
Carme, com sempre, gràcies i bona nit.
Gràcies a tu, adéu,
anirem
adéu.
De Sant Pere de Ribes a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Horta, sí, el Josep Lluís, bona nit. Mira, Javier, bona matinada, abans que tot. I ara m'ha vingut al cap, just abans que em donessis pas, que vaig dir allò del frenesí, creiem-me que la cançó era Capullita de Dalí, però jo és que tenia entès que hi ha una cançó que diu frenesí, però no, m'anava equivocat. Tu m'has dit Josep Lluís, no ho he escoltat pas. I la vas sortint a la...
I has trobat on és que diu frenesí, eh?
No m'he parat de... No sé, com ho podem averiguar?
Demanem als oients, quan és que Nat King Cole's destaca el frenesí?
O igual no era el Nat King Cole, és una altra.
Escolta, jo em sembla que sí, que era...
Que ja sabem tu, que diu els castellans.
Em vol sonar que és Nat King Cole.
Pues si és Nat King Cole, quina cançó... va fer molt repertori el Nat King Cole. Acabaríem saciats de Nat King Cole, però vull dir, a mi és molt bon cantant, eh? Mira, per avui,
aviam. Tens
preguntes que, com les tinc escrites, en tot va més pamat i més rodat. Jo de petit m'agrada molt el Popeye, vull saber qui va crear el Popeye, el personatge,
sí.
I quin període de la tinta, des que es va emetre el primer episodi dels dibuixos fins al darrer. Imaginant-me que si el creador, imaginant-me, perquè no puc assegurar si algun ignorant era dels Estats Units. Després, l'altre és el primer i últim concert dels 16 jutges, que jo he llegit molt de cançó catalana, i sé que el primer van donar Esplugues, però el darrer no ho sé. A veure on es van retirar, on es van jubilar els 16 jutges, que no van ser 16, crec que van ser 13, que l'últim que va entrar va ser el Lluís Llach. Si no vaig mal fiat. I finalment, de matemàtiques, el número pi aquest de 3, 14, 16 i que té tants decimals, que és infinit, però jo em pregunto per què és infinit i quin servei té en matemàtiques? En quin tipus de fórmules? En què s'averigua a matemàtiques per utilitzar aquest número pi? En matemàtiques ja s'han donat bé, però això el número pi no he tingut mai massa clar.
D'acord.
El que tinc ben clar és que la nit serà més càlida la nit dels ignorants.
Gràcies, Lluís. Bona nit.
Adéu, maco.
Anirem a veure que algú que sàpiga qui va crear Popeye. Anem a Nou Barris. Fina, bona nit.
Bona nit, buenas noches. Mire, Casal, mi estimadísimo y maravilloso, para mí como una yo todo el que ha aprendido, una autoridad porque tiene más de 17 libros editados, don Albert Rami, afirma que la sal es un elemento que no debe hervir. Por lo tanto, cuando el caldo ha dejado de hervir o cualquier guiso, que ya el fuego está apagado, o sea, a 100 grados, por debajo de 100 grados, se puede echar. ¿Por qué? Porque el hervor destruye oligoelementos, minerales y una cantidad de aportaciones y beneficios que tiene la sal, que se pierden. Se pierden con la temperatura de 100 grados. Esto afirma don Albert Rami. Cuando, según el libro de oro de Saint Germain, Maestro Ascendido, yo es como un catecismo que tengo, el libro de oro afirma que cuando la forma, el cuerpo nuestro, lo dejamos y el espíritu asciende, entonces nos encontramos y nos vienen a buscar nuestros seres queridos. Pero parece ser que el encuentro ya es espiritual, o sea, el alma deja de ser alma y pasa a espíritu. En esta transformación nos encontramos en perfección divina, es decir, una edad armónica, bella, hermosa, porque Dios es belleza, bondad y verdad, y entonces en su sabiduría los espíritus todos adquieren como un término igualitario para todos en perfección divina. Después, una última pregunta, esta la haría yo. Si alguien sabe, con respecto a la clonación de animales, se decía que Barbara Streisand tiene ya clonados a los suyos, que era muy caro, que ya en Europa, que si por 6.000 euros, que tal, y que ahora, según cómo, que hasta por 1.000 se podía clonar un animal, que había ciertas empresas. En caballos se ve que sí, en gatos y en perros, que es lo que me interesa, pues no lo sé. Si alguno conoce alguna empresa aquí en España, en Cataluña, creo que igual había algo. ¿Y qué, y en qué lugar debemos de llevar el Día de San Antonio a bendecir a nuestra queridísima mascota? Esta es la pregunta que yo quería saber. En cuanto al señor este que termina de hablar de Horta, sí que hay una canción que se llama Frenesí, porque yo recuerdo a mi suegra en paz descanse que le decía al perro, vamos a bailar, y le cogía las dos patitas de delante, muy gracioso, yo estaba embarazada, y le cantaba una canción, bueno, disculpen, yo no he nacido para cantar, pero decía así: quiero que vivas solo para mí y que tú vayas a donde yo voy, para que mi alma solo piense en ti, bésame con frenesí.
Bien,
algo así, esta letra la decía, ¿eh? Y es más larga, o sea que la canción Frenesí, a este momento tope de intensidad, de amor, de placer sexual, de todo orden, el frenesí poético, pues existe, ¿eh? Esta sensación anímica que todos sentimos de un grado elevado de satisfacción ante algo que nos gusta, que nos enciende, que nos calienta incluso, ¿eh? ¿Vale?
D'acord. Doncs bona nit, bona nit, fina.
Igual vostès tots, eh?
Que vagi gràcies. Molt bé. A veure si algú sap si hi ha alguna empresa de clonació d'animals. Per cert, avui arriba una nova edició de Admirables Mascotes. I parlarem de la capacitat que tenen, en aquest cas, els gossos, de captar malalties i avisar-nos sense que nosaltres en siguem conscients. No? Són una alarma. I hi haurà dos testimonis d'oients. Serà d'aquí una estona. Però abans tenim la Isabel de Sant Cugat. Bona nit.
Bona nit, Xavier Baco.
Com està aquesta senyora?
No, mira, ja els tenim aquí els barbuts, Xavier.
Ah, sí? A la setmana més freda de l'any?
Això, tu deus haver portat barba alguna vegada.
No, sóc tirant a barbamec.
A barbamec, no tens gaire
pèl a la cara. Tinc, però és allò de pa sucat amb oli.
Bueno, perfecte, així et mantens, escolta, deu semblar un jovenet. Està estupendo.
Té la part bona, sí, sí.
Bueno, ja saps que ara està de moda això de la barba.
Sí,
però...
sí, molta gent, sí, sí.
I és la setmana del fred i dels toms.
Sí.
Dos tres toms i dos animalons, que deia aquesta senyora, eh?
Sí.
Doncs mira, avui llegia que un gat té la intel·ligència d'un nen de 2 anys.
Ah?
Sí, i si és taronja, d'aquells taronges, encara més, que es veu que són més llestos.
Ah, mira, mira.
I això m'ha fet pensar que vaig tenir un gat que em picava l'ullet quan tenia gana. Feia com un gesto així amb l'ull,
el punyetero. Que bé.
Sí, i ens comunicàvem picant-nos l'ullet, mira.
Mira.
Jo em fa il·lusió reivindicar les mascotes, pobretes, que l'única cosa que volen és donar i rebre amor, i fan molta companyia.
I fan molt bé, i tant, i tant.
I això ara en tenim molta gent, eh? Que la gent que està sola, això ara en té també de les mascotes, que són estupendes. Bueno, s'estimen molt.
Sí, sí, sí.
Com el cas típic d'aquell gos que sempre anava a buscar el seu amo quan sortia de la feina, i un dia l'amo es va morir i el gos allà el van esperar igualment 10 anys cada dia.
Sí, sí, sí.
Semblen humans, però tenen només bo dels humans. Bueno, en fi. Escolta'm, però així jo entenc que hi hagi gent, i aquí s'han pogut, ho veig molt, això, que els cuida molt a les mascotes, i els hi fa jerseis, i els fan dormir llitets, i hasta hi ha balnearis de gossos, i, bueno, i de gatets.
I clonació, clonació d'animals també parlen.
Com dius?
Clonació de...
clonació d'animals, imagina't, sí. que pots tenir el mateix animal que has perdut. Jo, hasta una vegada aquí a Sant Cugat, Xavier, vaig veure un gos amb ulleres.
Què dius, ara?
Sí, senyor, però ulleres de veure-hi, eh? I no sé si eren per favorir, o és que els gossos poden ser miops i si em poden portar d'ulleres. I això és el que volia preguntar. Si tenen miopia i si se'ls hi pot corregir d'alguna manera.
Molt bé, molt bé. Doncs una bona pregunta. I farem algun ritme avui o no?
Doncs mira, com que he parlat dels gats i en vaig tenir una de mitjeta, també, doncs m'agradaria fer una òpera bufa del Rossini,
sí,
que és l'òpera, que ara no recordo el títol, que em sembla que és
El duet dels gats. El duet dels gats, sí, sí.
El duet dels gats, sí, senyor, del Rossini.
Sí, duet de due gatti.
És fàcil, la lletra, Xavier. Només sí. Has de fer miau-miau, ja ho veuràs.
A veure com fa.
Vinga, arrenquem-nos en honor als animals.
Molt bé.
Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Miau, miau. I va fer, el miau, 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 ja veus tu.
Està molt bé.
Els dos gats.
Senyora Isabel, vostè és admirable.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
I abrigueu-vos fort. Bona nit.
Som i serem gent ignorant, tant si es vol com si no.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Hem d'agrair a totes aquelles persones que ens ensenyen. I ens ensenyen a sortir de la ignorància, a tenir més coneixement, a ser més hàbils, a ser més doctes, i ho hem d'agrair constantment, no? Els mestres anònims que al llarg de la vida ens trobem i ens ensenyen a millorar com a éssers humans.
No sé què tinc, que cada nit m'agrada més la nit dels ignorants 3.0. Un programa amb Suc i Bruc.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto.
I amb Xavier Solà.
Això és una galeta celestial, suave sia el vento, una àrea preciosa i commovedora de Così fan tutte, Tots fan igual, òpera de Mozart, on s'expressa el desig que els vents suaus guiïn amb seguretat pel benestar de tots els implicats. Una mostra més de la música com a bellesa intangible, una forma etèria de bellesa que transcendeix el món material i que ens impacta directament l'ànima. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La música evoca emocions, records i té un sentit de connexió que sovint no podem expressar en paraules. Però, afortunadament, la música no és l'única bellesa intangible. N'hi ha moltes més. Algunes d'aquestes ja les hem conegut, els hi hem dedicat un capítol, com en el cas del cant dels ocells.
Mira quina altra música... Això és una altra bellesa intangible. També hem fet l'aura, hem fet el silenci, hem fet la salut, el son profund i reparador, la posta del sol, l'última, i la propera bellesa intangible serà la música. Però i l'altra? Ens agradaria que ens féssiu alguna proposta. Quina seria la vostra?
Preciositats que no es poden tocar. Belleses intangibles.
Tu en tens alguna eina? Ara no m'ho preguntis, això. Ara m'has de dir, ara no m'has de preguntar, això.
Ara no m'has de preguntar,
ara això. Ara no, aquesta hora no. Doncs, posats a demanar, això sí, on us agradaria que vinguéssim a fer la nit dels ignorants el Dia Mundial de la Ràdio?
Sols la corpalla, la ràdio, que dispara com un colt. Sols la corpalla, la ràdio, i el seu cor de rock and roll. Vas regalar aquell juny. Sols la companya de ràdio i totes les seves cançons em parlen de tu.
Per novè any consecutiu, el dia 13 de febrer, que serà un dijous, la nit de dijous a divendres, vindrem allà on ens proposeu de fer el programa. Què hem rebut fins ara, Aina?
Doncs mira, què et semblaria si anéssim a ultramar? Fins a Nova York.
A Nova York?
En concret a Manhattan.
A Manhattan.
On hi viu el David des de fa 27 anys.
I ja estic sentint, doncs, Frank Sinatra.
A més, ens cau bé, perquè és la nit de dijous a divendres, pots aprofitar sí. per fer compres al cap de setmana a Nova York i tornes diumenge.
Mira com s'hi ha apuntatge. Que bé, que bé. Doncs bé, que a part d'aquesta tan sucosa de Manhattan, què més tenim?
En tenim una més a prop, ens la fa arribar la Sílvia, és a Castelldefels, afectada ja fa 4 anys de Covid persistent, i aquí la ràdio la fa sentir millor.
Feu-nos arribar les vostres propostes. Per cert, gràcies a tots els que signifiqueu els ignorants perquè també tinguem una proximitat com el fet de fer el programa a casa vostra. I de tots els altres programes, perquè avui he vist la graella de propostes, escolta'm, un èxit total, eh? I, en fi, què han de fer per apuntar-se?
Entrar a la pàgina web de Catalunya Ràdio, omplir el formulari i creuar els dits.
Doncs vinga, quan vulgueu.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas bé d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
I ara obrim el pou. Com el tenim actualment?
Ple.
Està molt ple.
Està a punt de besar una mica. Però, bueno.
Doncs a veure si ens donen un cop de mà.
I mira, podem donar-nos el rescatant una pregunta del Miquel de Sabadell sobre el nom de les carreteres.
Pregunta que tenia sobre el nom de l'autopista, l'AP7, la B23, d'on venen?
D'on venen les, això, eh? AP7, A23, AP2... 93-201-7474, nomenclatura autopistes, i això, el núvol d'ignorància entre tots s'esvairà.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, com estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es tornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
I no us ho hem dit, però si ens acompanyeu fins a les 2 de la matinada, la darrera melodia serà reservada a la Paquita de Terrassa, que vol escoltar Creep de Radiohead. So fucking special, but I'm a creep. Aquest és un dels himnes del rock alternatiu del 1992 i que la banda va acabar odiant per la popularitat que va tenir. Allò que diem, no? Al final acabes pagant l'èxit, no? Fins i tot en una gira del 96 es van negar a tocar-la. Me'ls imagino, no, més Creep, prou. Creep és autoria de Tom York en l'època d'universitària, etc. Parla de la falta d'autoestima quan estàs enamorat d'algú però penses que no ets prou per a aquesta persona, no? Una altra curiositat és que el senzill del 92 va passar desapercebut al Regne Unit. També allò que passa, no? I va ser als Estats Units, en una ràdio de San Francisco, i van posar la banya, algú que devia dir, no, però que no esteu sentint això. I van començar allò a petar-ho, i allò se'n va anar fins a... Mira, mira, encara roda. Va condicionar la banda en la seva música posterior. De fet, a la cançó My Iron Lung lamenten la popularitat d'aquest tema que ha triat la Paquita, de 76 anys. Paquita, et felicitem, molt bon gust, no? De Terrassa. Pau, què ens destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Paquita ha compartit un aprenentatge generós. M'ha explicat que va conèixer aquesta cançó quan les seves filles van marxar de casa. Hem parlat d'aquell moment, de les seves dificultats i de la importància de saber deixar volar els fills. I hem parlat de la lletra de la cançó, que també parla de contradiccions i de moments de tot, com la vida mateixa. Ara ja és àvia, els nens estudien a la universitat i assegura que està en un gran moment en els seus 76 anys. Al llarg de la vida ha pogut fer moltes coses, també a nivell laboral, on s'ha dedicat molt a l'assessorament i a la gestió de temes hospitalaris. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Convidem els oients que us reserveu un tema musical. Què voldríeu compartir amb la família? Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara cap al Guinardó. Marta, bona nit.
Bona nit i feliç any a tots els ignorants i a vosaltres, perquè em sembla que no havia trucat des de primers d'any.
Igualment.
Bé, va, llavors, la resposta amb aquell senyor que demanava el número 3, 14, 16, de d'on sortia.
I per què no acabava això?
Exacte. Bé, bueno, això és qualsevol circunferència, o sigui, la línia, si es divideix la longitud de la circunferència, posem que qualsevol circunferència la poséssim recta i mesuréssim quan fa de llarg. Llavors, aquest número de qualsevol circunferència dividit pel radi que té,
sí,
sempre surt aquest número. Aquest número es diu el número pi, pi lletra grega, i té O sigui, el DVD sempre surt 3, 14, etc. i és un número que no s'acaba mai. Fas la divisió i mai s'acaba. I per això és el 3, 14, 16 aquest. Aquesta és la resposta. No sé si ha quedat clar.
Molt bé, Marta. Moltes gràcies.
I llavors una pregunta. A veure, m'agradaria saber el ZB, o sigui, l'organisme de Zona Baixes d'Emissions, hi ha unes telefonistes encantadores que sempre que preguntes alguna cosa contesten, bueno, una cosa exagerada. I llavors m'agradaria saber de quin organisme depèn això, si és de l'Ajuntament o d'on, per fer-ho públic, simplement.
D'acord, Marta.
Moltes gràcies.
A tu.
I bon any per tothom.
Igualment, hi ha algú que sàpiga a quin organisme pertany a la zona de baixes emissions. Anem a Sant Andreu. Núria, bona nit.
Bona nit. Mira, et volia preguntar una cosa. A part de vosaltres, que m'encanteu, que ja ho sabeu, perquè si no, no estaria aquí, doncs també m'agrada molt el Peyu. I resulta que sí que plega aquest any, perquè ho va anunciar ell. I aleshores a mi m'agradaria molt, si pot ser, vindre a veure un dia el seu programa. Però no sé com fer-ho. Com ho haig de fer-ho?
Ah, molt bé, doncs ho demanem. Peyu, què s'ha de fer per venir al vostre programa? Núria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit. Anem a Granollers, Francesc. Bona nit.
Molt bona nit.
Aviam.
Mira, una resposta que he sentit. De on surt totes les carreteres que passen per aquí a Catalunya? Del punt zero de Madrid. És un punt que està al terra davant de l'Ajuntament de Madrid, ¿vale? Allà surten totes les carreteres importants que passen per Catalunya, tant la Nacional 2 com l'antiga Nacional 152, que és la C-17. D'allà baix surt totes les carreteres, tant les que venen cap aquí com les que van cap al nord o cap al sud. Això està justament al terra, davant per davant de l'Ajuntament de Madrid. Després dir-te que la gent no sàpiga que el dia 2 de març tenim la mitja marató a Granollers, les Franqueses de Garriga, ¿vale? I el dia del 14 al 16 de març tenim la Copa de la Reina d'handbol, els millors 8 equips d'handbol femení aquí a Granollers, i també la minicopa de cadets femenins. Que la gent no sàpiga, perquè tindrem un vol de qualitat a l'Palau Olímpic.
Magnífic. Francesc, rebut.
Digues.
Gràcies i bona nit.
A vosaltres. Adéu.
Doncs va, que marxarem a parlar de la màgia de les mascotes.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Torna a l'Admirables Mascotes amb els animals de protagonistes. Fins ara hem conegut la història de les dues tórtores que saluden cada dia el Lluís de la Batllòria. També l'experiència de dol per la mort d'un animal de companyia amb la Francesca de l'Eixample i el Gastón de Madrid. I l'amistat entre un xai i un gos, que ens explicava la Maria Rosa de Sant Cugat. O el cas de la Negreta, aquella gata que va salvar la vida de l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts. I semblant al cas de la Montse de Premià, que va patir un accident a la muntanya acompanyada de les seves dues gosses, la Bruna i la Flor, una de les quals es va quedar al seu costat, mentre l'altra anava per la seva pròpia decisió a buscar ajuda. Doncs bé, avui us presentarem el cas d'en Bobby. En Bobby és el gos de la Conxi que va alertar que la seva germana estava tenint un atac epilèptic. Es veu que encara era al llit dormint i la Conxi i la seva mare estaven a punt de sortir al carrer i el gos va començar a fer... No parava d'assenyalar la porta de l'habitació perquè no volia que marxessin. I un cas semblant ens el va explicar el Guillem del Fort Pien.
En una ocasió vas tenir un còlic de sonyo i ja vas anar a urgències, vaig estar unes quantes hores patint al llit i passant-ho malament, i el gos que tenia normalment no li agrada estar amb mi especialment, però que quan va detectar que estava malalt em va fer companyia i no es va veure del meu lloc en tota l'estona, és a dir, que ni per gana ni perquè li cridessin d'una altra habitació es movia del costat meu. Llavors, en aquell moment, pues, em vaig sentir molt, molt acompanyat i molt consolat en aquells moments de dolor.
Uh-huh. Admirables mascotes i admirable intuïció i empatia. Però com s'explica? Alexia Falcó és veterinària dedicada a l'etologia, que és la branca que estudia el comportament dels animals, en aquest cas, en la relació amb les persones. Alexia, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Què t'han semblat?
Doncs boniques, com sempre, i bueno, que ens diuen molt de les nostres mascotes, no? Són molt importants per nosaltres, i nosaltres molt importants per ells.
Quina explicació hi dones?
Doncs la gran capacitat que tenen de detectar canvis en nosaltres, i que, bueno, les persones també som química, no? Tenim un olor diferent, i quan hi ha un procés dintre de nostra que canvia, com per exemple en un atac epilèptic o per exemple en una persona que és diabètica i té uns elevats percentatges de sucre a la sang, són capaços de detectar aquestes diferències, no? És clar, poden olorar com d'una manera que no ens podem ni imaginar, no? I com que són col·laboratius, ens ho volen fer saber, que han notat que han canviat les coses.
Ara estava pensant que aquell que arribi una mica begut, de seguida deuen dir, uf, és horrorós això avui.
Aparta't. Avui, aparta't, que potser et xafaran, no? Sí.
Bé, quins sentits utilitzen per detectar aquests canvis, Alexia?
Sobretot és l'olfacte. I discriminar perfectament. És com quan nosaltres detectem olor a pizza, una pizza tot el que porta a dintre. Pues ell és capaç de discriminar, com t'hi diria, fins quina varietat de pebrot porta la pizza, no? Pot discriminar moltíssim. I, per suposat, estan tot el dia amb nosaltres, ens estan observant el nostre llenguatge corporal. I és això el que aconseguim ensinistrar perquè aquests animals, amb ensinistrament, puguin detectar aquests canvis, no? Mm-hmm. Es puguin convertir en animals detectors i que ens avisin.
I el càncer, també.
Sí, clar. Si una cosa té un olor diferent, un gos pot detectar. El que passa és que se li ha d'ensenyar quin olor ha de buscar. Un gos, per exemple, ensinistrat, en detectar un determinat volàtil a l'orina, podria detectar entre moltes mostres de sang una que és positiva a un càncer.
He llegit el cas d'un gos que va fer detectar al seu amo un tumor al coll.
Pot ser, pot ser. Si és que els gossos noten perfectament, si aquest tumor al coll, per exemple, li feia tenir un olor a l'alè diferent, aquest gos sabia que allà passava alguna cosa.
També poden detectar la nostra salut emocional, l'estrès, l'ansietat...
Clar que sí. La nostra salut emocional és molt fàcil de detectar per ells. Per nosaltres, estrès és tensió. Tensió del coll, als braços, a les mans, una postura diferent, una cara diferent, el rictus, no? Que estem incòmodes. Ells ho noten. Ells es passen el dia observant-nos. I tenen un llenguatge, diguem, de sorolls, que és el bordar, però un altre que és no verbal, que són els moviments. Ells parlen amb el seu cos. Nosaltres parlem molt més amb sons, no? Però per ells el nostre cos no té secrets.
I quines maneres tenen d'avisar-nos quan alguna cosa no va bé?
Fent conductes diferents, posant-se al mig, no deixant-te sortir, tocant-te amb el nas. Això és molt típic, per exemple, els gossos detectors, per exemple, el gos que té la policia i que busca explosius, o d'altres que busquen droga, no avisen quan han detectat de la mateixa manera. Per exemple, imaginem, un gos ha detectat una substància estupefaent i amb el nas toca a la persona que la porta, això, o a la maleta on està, o amb les potes rasca i senyala dintre de l'aeroport la maleta on està. Però imagineu que aquest gos el que està detectant és un explosiu. No podria detectar i marcar d'aquesta manera, rascant, no? Perquè ja ens quedàvem sense gos. Marcaria una vegada i mai més, no? Perquè podria activar l'explosiu, no? Llavors fan un marcatge passiu, que diuen. Es queda assegut, separat i quiet, i d'allà no es mou. Pot ser una conducta activa o pot ser una conducta passiva.
El cas és que es fan notar.
Es fan notar. Conductes que diferents a lo que és habitual en ells. No deixar-te passar, no deixar-te marxar, bordar, fer soroll...
Imagino que hi haurà races de gossos més sensibles, no?, aquests canvis.
Els gossos són sensibles tots poden olorar, més o menys, a un nivell important. I és molt important la capacitat que tenen, que encara totes les possibilitats que té un gos com a detector de moltíssimes coses encara s'estan estudiant, i és al·lucinant el que poden detectar. Poden detectar fongs, poden detectar infeccions, poden detectar tumors... És un camp que està molt per fer. En biomedicina, per exemple, sabem que l'olfacte dels gossos pot ser molt important com a factor de discriminar coses. Ells mai diagnosticaran una malaltia. però sí poden dir que allà hi ha alguna
cosa. Sí, sí, són una alerta.
Exacte.
I, Alexia, ens mimetitzem amb els nostres animals de companyia, que sí?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, sempre és la dita, no?, que els amos i els gossos s'assemblen.
Sí, a vegades sí. Veus que caminen amb el mateix compàs.
Tenen un aire de família, sovint. Sí. És que això és la manada. Ells s'assimilen a la manada. Si és una família que és consistent, que sempre fa el mateix, que li agrada les rutines, el gos és consistent. I si no, s'acostuma a ser-ho.
Per cert, canviant de tema, ahir al programa l'Assumpta de Sant Cugat ens va demanar si gossos i gats canvien les dents, com els humans.
Sí, sí, sí. Ells, bueno, primer naixen sense dents i comencen a sortir i al primer mes ja comencen a tindre les puntetes i les primeres dentetes, no?, molt petitones. Als 3 mesos, aproximadament, comencen a caure les primeres dents de llet. I és un procés que dura, pues, depenent de les races i de la manera de mossegar, però hi ha uns punts en el canvi de dents que és molt visible, doncs als 3 mesos, als 6 mesos, que és molt visible l'edat que tenen. Després ja és més difícil de veure, no? És a dir, quina edat té? I mires la boca i dius, bueno, jo diria que és un adult jove, no?, uns 3 anys, més o menys, però és més difícil de dir. Però entre els 3 i els 6 mesos ho veiem molt clar.
Ens ho diu Alexia Falcó, veterinària dedicada a l'etologia, branca que estudia el comportament dels animals, en aquest cas en la relació amb les persones. Alexia, no sé si voldries aprofitar per enviar algun missatge a la família d'oients.
Bueno, no, doncs molt agraïda que em convideu a explicar. Jo estaria tota la nit, ja ho sabeu. És un tema que m'encanta parlar dels nostres amics.
Com se diuen les teves mascotes?
Jo en tinc unes quantes. Ara mateix la que tinc a prop de a casa es diu Miga.
Miga.
Miga de pan. És una gosseta, una barreja de cocker i canitx, i, bueno, és com una mulleta de pa.
I les altres?
Bueno, és que jo us he de contar un secret. Jo treballo fent teràpies assistides amb gossos per persones amb discapacitat, i, clar, tinc moltes mascotes. Moltes mascotes que ens ajuden en el dia a dia, a mi i als meus companys, a treballar també amb aquestes persones.
Deuen fer un gran treball, que sí?
Doncs sí, doncs tenim el Tango, tenim el Freddy, la Siri, tenim a la Dolo... Moltíssims, moltíssims gossos. Fins a 20, amb els que ens veiem molt sovint, a diferents moments, i ells viuen amb els seus guies, però tots han estat a casa meva i tots en algun moment comparteixen la vida amb mi.
Doncs, Alexia, moltíssimes gràcies pel teu temps i per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Adéu, adéu.
Així arribem al final, però encara ens queden un parell de minuts per escoltar Quiero que viva solo para mí.
Solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más feliz. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu
mirada
y la ansiedad que en tu labio
es.
Esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Hay un nuevo beso que te di. Sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo, para que mi alma sea más feliz. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu
mirada
y la ansiedad que en tu labio es. Esa locura de
salsa que el poble sec i una mica de frenesí. El Joan Manel diu, l'altre dia s'envia que una senyora jubilada que li han cobrat per la compra dels medicaments amb recepta a la farmàcia. Diu, no sé com va, em podeu parlar? No és proporcional a l'IRPF? I l'Aleix d'Esparguera diu, a quina part del món hi ha el túnel més llarg? I quan mesura, no? Si teniu resposta, serà molt benvinguda després de les notícies. Lo mismo que siento yo. Quiero que viva solo para...